temps d'esports a la sintonia de Ràdio Maricel. El temps de descompte d'avui dilluns 17 d'octubre de 2011 fins les 9 acompanyant-los i en companyia, com sempre, d'Antoni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Si parlem de futbol i d'aquests moments, com dèiem, farem repàs exhaustiu d'aquesta jornada número 6 al grup 12 a la tercera catalana. De moment, diverses coses. El Molanta segueix molt fort, ho ha guanyat tot, és a dir, dels 6 partits que ha disputat 6 victòries, són 18 punts. I a partir d'aquí, no sé, la sensació probablement és que la resta d'equips hauran de lluitar per la segona posició. Aquesta és la percepció que tenim hores d'ara. Si el Molanta o no afluixarà, el Toni pensa que sí.
Sí, sí.
Que
sí,
probablement sí. Li arribi el mal moment.
Sí, jo crec que és massa aviat. Sí que l'ha guanyat tot, però, home, fins ara també n'hi havia equips que... Home, un equip que no ha perdut cap partit és el Ribas.
Sí, senyor.
I això no vol dir, doncs, que el Ribas acabi a dalt. Sí que acabarà a dalt, però no entre els dos primers, potser, o a millor sí. Però jo no veig a veure, el Molanta està fort, però si tu veus els resultats, doncs tampoc guanya per golejades.
No són resultats folgats. De moment, el conjunt de l'Andreu Còrdoba en té prou amb 1-0, 0-1, 2-1... Bé, són 3 punts al cap i a la fi i són un seguit de victòries que, de moment, li han donat aquest coixí de 5 punts respecte al Sobrense, que, arran de la victòria d'ahir, s'ha col·locat segon. Ens pot sorprendre també, més o menys, que la Granada també estigui allà dalt amb 13 punts, el Riu de Villes amb 12... En fi, de moment ens basem en el poc que hem vist. És cert que, com dèiem, només s'han jugat 6 jornades, però una miqueta els equips ja es comencen a posicionar.
Sí, sí, no, i clar, el que ara té els números millor, evidentment, és el Molanta, i és el que de moment està marcant la diferència, no? La diferència del Molanta és que el Molanta és un equip fet, ja no de la temporada passada, de fa 2 temporades, que s'ha reforçat a un parell de jugadors o 3 que això l'ha anat molt bé de cara a les línies, sobretot defensivament, i que, a més, doncs...
Estem parlant, Toni, d'un equip que només ha encaixat 2 gols, eh?
2 gols, sí. Està traient molt rendiment. Sí, és que el Molanta ha encaixat 2 gols, però és que si al Sobrense le treus els 3 gols que va encaixar la setmana passada, ara estaria més o menys a la part del Molanta, perquè també és un dels equips menys golejats. Jo penso que depèn molt de los equips que van per sota, depèn molt dels Sitges, depèn molt del Sobrense, depèn molt del Ribas, depèn molt d'aquests equips. No penso que ni el Riu de Villes ni la Granada, aquests equips estaran a dalt. Jo crec que aquests equips acabaran per la meitat de la taula, però depèn de los equips del Garraf i sobretot aquests equips. Jo esperava molt més del Vilanova, però ara m'he donat que el Vilanova és un equip en construcció, un equip molt jove i que segur que pagarà la novetada més d'una vegada. La prova la tens que l'altre ja no va poder, amb un Ribas que s'havia dit que era un Ribas que pateria, i ara s'està veient que en jugadors veterans amb molt ofici, doncs està allà i encara no ha perdut cap partit.
Això canvia d'una setmana per l'altra, Ara fa tot just una setmana, dilluns passat, els parlàvem de les sensacions més negatives que positives que ens havia tramès la derrota del Sobrense amb el Vilanova B i per contra la golejada dels Sitges a Capellades. Aquesta setmana no dic que sigui a l'inrevés. Bon partit del Sobrense a línia general ahir a Gelida amb el Hortonenc, i els Sitges no és que fes un mal partit amb el Torrellenc, però els minuts de descompte van ser fatals, Toni.
Sí, és que el problema, jo veig que el problema d'aquests dos equips, del Sobrense i els Sitges, i mira que la setmana passada dèiem que els Sitges donava la sensació que havia donat un pas endavant, i el Sobrense un pas enrere, el problema d'aquests dos equips és el municipal d'Aiguador. No és excusa, perquè, clar, un pot pensar, clar, però fa 80 anys que estan jugant aquí, i de tota la vida el Sobrense està jugant al municipal, i de tota la vida el Sitges està jugant al municipal. Però la manca d'espais, el fet de que és un camp molt reduït, amb la manera de jugar i en joventut que té ara aquest equip, tant un com l'altre, doncs patiran molt, perquè no trobaran espais.
Ahir va ser... molt bon camp, el de Gelida, eh?
Clar, és que...
Un camp maco...
És un camp per fer el que va fer el Sobrense ahir, perquè tenia espai. I si a sobre te trobes un rival que juga amb una defensa adelantada, doncs li pot fer molt de mal tenint passadors com té el Sobrense. Uh-huh. I homes ràpids en davant, perquè jo penso que Jonathan, el que no havia demostrat, perdó, fins aleshores, ahir lo va demostrar. Penso que és un jugador molt important en el Sobrense i que pot fer moltes coses si té espais i si l'arriben pilotes. Quan l'arriba pilotes fa mal.
Uh-huh. Un Sobrense que arran d'aquest 1-4 al camp de l'Hortonenc, com dèiem, s'ha col·locat a segon. Hi ha aquesta distància de 5 punts entre el líder, el Molanta, i el segon classificat, que és el Sobrense, la Granada, que també suma els mateixos punts, 13 punts. Em sorprèn fins a cert punt que la Granada estigui aquí dalt. Potser l'argument és pobre, no? Però jo vaig veure la Granada el dia dels Sitges i em va semblar un equip, no direm que justet, però bé, potser no per estar aquí a dalt. En qualsevol cas, és un argument, repeteixo, potser molt, molt pobre, no? Però bé, de moment les coses estan així. El Sitges, que com dèiem, va perdre davant el Torrellenc de Cisco Morcillo. Parlàvem divendres amb el Cisco i li dèiem que probablement, tu li deies, recordo perfectament que el fet que el Municipal era un terreny de reduïdes dimensions, això li podia afavorir. És un equip enganyós, aquest del Torrellenc.
Sí.
És un equip enganyós. Sí. Té molt bones armes al davant, al darrere no es compliquen, pilotes cap amunt, això va obstaculitzar els Sitges a l'hora de poder pressionar la línia de sortida de pilota d'ells.
Sí, sí, i és que li va beneficiar el fet de que és un camp petitó, el Municipal, i els espais són molt reduïts, i clar, ell va col·locar l'equip allà, ben col·locat, treballant bastant, amb una actitud bastant positiva, perquè l'actitud del Torrent, com les coses li van anar bé a la primera part, doncs va estar positiva, i el però que jo vaig veure en aquest partit és això, no? Que quan el Sitges va tenir contra les cordes al Torrent, doncs no li va saber donar-li el cot de puny per deixar-lo totalment cau.
Sí.
Lo va deixar respirar, i el proper i en els propers minuts li va fer molt de mal al Sitges.
Sí, sí, en dos minuts van encaixar dos gols. El 89 arribava l'empat a dos i el 91, ja en l'afegit, arribava el 2-3. No?
És el però que vaig veure al Sitges. I també el però que vaig veure al Sitges és que, clar, té una plantilla molt àmplia, que Manel té que comptar amb tots els jugadors i que ahir li faltava, el dissabte li faltaven jugadors, doncs, fundamentals dintre d'aquest equip. Perquè, home, a mi el lateral, el Tano, doncs és un de los laterals que m'ha causat molt bona sensació, perquè a part de que és un home amb molta espenta darrere i ben col·locadet, té arribada.
Sí, sí, aporta caràcter també,
i
sobretot.
Aporta caràcter. La base de José Luis també és molt important, perquè José Luis, com deia el mateix míster, és un jugador doncs, que obre espais, que es mou molt i que doncs, això li dona profunditat. I també Rubén Cortés, perquè Rubén Cortés no va sortir fins a la segona part.
Estava tocat, s'havia lesionat o s'havia... tenia problemes físics arran del darrer entrenament i això bé, de moment es va preferir que descansés durant els primers 45 minuts, però la seva entrada es va notar.
Se'n va notar moltíssim, perquè clar, és un jugador doncs, que...
El seu va ser el gol de l'empat.
Que desequilibra, sí, sí. Que té arribada. Totes aquestes coses van fer doncs, que el Sitges no estigués com va estar capellades i no va oferir el joc que va donar o que va oferir a Capellada. Però tot això, la segona part del Sitges va ser correcta, bastant bé, però li va faltar això, el cot de puny que deixés cau al Torrent, no ho va donar i el Torrent va acabar guanyant el partit.
I Toni, què li passa a la penya jove del Josep Riambau?
Doncs no ho sabem, doncs no ho sabem. Seria molt bo parlar amb el míster, amb el Josep, perquè home... Això
no
és
acaba d'arrencar,
eh? S'ha quedat
clavat amb aquests 4 punts i ahir perdia 1-2 amb l'Espiralla a cara seva.
Clar, és que no s'entén, no? Perquè ho parlàvem, no té mal equip. A més, té un equip... Sí que és un equip que va fer una campanya molt bona a la tercera regional, a la quarta catalana, que no és el mateix a la tercera catalana. Una categoria es nota moltíssim, malgrat que sí. Més d'un digui que no, doncs, i jo penso que contra més dalt estiguis, doncs n'hi ha jugadors que poden jugar millor i jugadors que tot i la seva qualitat poden jugar pitjor. I potser la falta d'això, la falta d'adaptació a la categoria d'aquest equip, perquè penso que té un molt bon equip i que aquest equip pot fer moltes coses, però li falta adaptació, i penso que l'adaptació no ha estat la més correcta de moment per la penya jove, tot i que encara esperem que aquesta penya jove ressusciti, que es desperti i que ofereixi coses, no? Perquè és una penya jove que pot oferir cosetes.
I també, Toni, ha de despertar l'Olivella de Manolo Cantos.
L'Olivella és justet.
Ho està passant malament, eh? Va tornar a perdre a cara seva amb la Granada, 1-2.
Pitu, l'Olivella és un equip molt justet.
D'acord.
L'Olivella té Manolo Cantos allà, que treballa com pugui amb aquest equip, però és un equip justet. És un equip que li falta molta disciplina. Que
vols dir que haurà de fer miracles, no, Manolo?
Sí, l'aportació Manolo Cantos en aquest equip, doncs, sobretot és molt de disciplina, de col·locar-los, però no ho tindrà fàcil. L'Olivella és un equip, doncs, que l'any passat, fins i tot, després de fer una sensacional campanya, degut a la seva actitud, va estar a punt de no pujar. Doncs tu imagina que està en una categoria més, i pràcticament no s'ha reforçat, perquè és molt difícil portar jugadors. Sí que ha portat Manolo algun que altre jugador, però és un equip que li costarà moltíssim, i jo confio molt en la feina de Manolo Cantos, però
sí, sí. Haurà de treure un altre cop la seva vareta
de mancança
per intentar redreçar la trajectòria d'aquest Olivella.
Podria aprofitar el camp de terra, no l'aprofita perquè estan traient molt rendiment al seu rival, i tan sol ha guanyat un partit, que ha estat amb l'Espirall. Per això l'Olivella, doncs, patirà moltíssim per aguantar la categoria, i ja veurem. Sí. El que aguanta Manolo Cantos depèn molt també de Manolo Cantos.
Sí, 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 sí. Tot dependrà una miqueta de com ell vegi l'evolució, no, dels seus jugadors, del seu conjunt. Aquest proper cap de setmana, partits de nou molt interessants. El Sitges va al camp de les Roquetes, de la Unió Esportiva Les Roquetes, i el Sobrense rebrà el Montserrat Igualada, amb el perill que suposa jugar amb aquests equips de l'Anoia.
Sí, el perill, i el perill de fer-lo aquí al Municipal. Jordi Serra l'havia agafat la mida al Municipal, i de fet va fer dos campanyes sensacionals al Municipal, i fins i tot me recordo que l'ascens del segon any de Jordi Serra a la banqueta del Sobrense, doncs, del tercer any, sembla que la tercera va ser la vençuda, doncs va ser per això, no? Perquè va guanyar molts punts al Municipal, i això li va donar l'ascens.
Sí, bona part de l'ascens.
Però
sí,
clar, és, Jordi Serra li va agafar aquesta mida al Municipal, però un entrenador que ve de nou, trobar-se en un camp tan petit i amb espais, segons les seves maneres de jugar, doncs clar, això li dificulta molt, no? Perquè cada entrenador té el seu sistema, i és el que li està passant a l'Andrés, i de fet també li passa a Manel. Tenen Manel, els dos partits que ha perdut ha estat al Municipal.
Sí,
i el Sobrense, els 4 punts que ha perdut, doncs l'ha perdut al Municipal.
Sí.
I doncs clar, és que és molt difícil. Jo penso que el més complicat pel Sobrense és jugar al Municipal, i després d'un equip de l'Anoia, que són equips d'aquests rocosos, sobretot aquest d'Igualada, és un equip que juga a camp de terra, que potser millor sí que nota la superfície i el fet de jugar en gespa artificial.
Són equips que mai saps com agafar-los,
sí,
i són capaços del millor i del pitjor.
Sí.
Si exceptuem el Vistalegre Santa Margarida, que de moment és el cué destacat, no ha guanyat cap partit, no ha sumat cap punt, la resta, tant l'Anoia com el Montserrat Igualada, es mantenen a la part mitja de la classificació. Tots dos tenen 8 i 7 punts respectivament. En fi, són equips que aniran fent.
Sí, aniran fent, que són equips que al seu camp aconsegueixen bons resultats,
sí,
i a fora perden molt, no? Perquè cauen molt, perquè clar, no estan acostumats a potser a los camps de gespa artificial, cas del Montserrat Igualada, però bé, és un equip de l'Anoia, és un equip que tens que tenir molta cura, i a més després de les dificultats que ha tingut el Sobrense en els partits que ha jugat al Municipal, doncs això és un problema més afegit.
Doncs aquest serà l'escull que haurà de superar amb el Sobrense el diumenge a la tarda. Al migdia el Sitges haurà jugat al camp de les Roquetes, amb el que això suposa, no? Ens deia el Manel l'altre dia que hi ha uns jugadors del Sitges, que tenen moltes ganes d'afrontar aquest partit, perquè són d'allà, són de les Roquetes. Bé, això no sé si és bo o és dolent, perquè a vegades l'excés d'excitació doncs no et porta per al bon camí, però en qualsevol cas un partit interessant el que disputarà les Roquetes i els Sitges diumenge al migdia. Ja veurem les Roquetes també, Toni, perquè va sortir escaldat de la seva visita al Camp de la Noia, 6-1, eh?
Sí, ja veurem amb aquest què equip compta les Roquetes, perquè té moltes bases per sanció.
Sí.
Ja veurem.
Va perdre el dimecres passat els 7 minuts que li restaven amb la Granada. Ja va anava guanyant 1-2 i al final acaba perdent 3-2. I
el,
com pitjor, dèiem...
el pitjor és que va perdre dos jugadors, que va expulsar dos jugadors per sanció. No?
Ja no és perdre el partit, els 3 punts en disputa, en joc, sinó una miqueta les conseqüències.
Sí, les conseqüències.
I aquest equip potser li manquen això, no? Aquesta millor actitud, diguem-ho així, no ho sé.
Sí, no, és un equip doncs, que dona aquesta sensació, no?, de que li falta una miqueta més de disciplina, uh-huh. actitud, disciplina, actitud, i sobretot això, no buscar la... No, que no caiguin les targes com le cauen, no? Però, de tota manera, és un equip complicadet. La Roqueta sempre és un equip que és capaç de fer el més fàcil, fer el més difícil i fallar el més fàcil,
sí,
no?
Sí, sí.
I lo tindrà el... Però jo penso que el Sitges és superior, i si el Sitges juga com acostuma a jugar, doncs jo penso que no tindrà problemes per a guanyar a les Roquetes, però clar, com
sí, sí.
ara ho fa molt bo el tòpic aquest de cada partit és una història, aquesta
sí,
serà
sí.
una història molt diferent.
Molt diferent, no en tinc cap dubte, i que no tinguin cap dubte tampoc la gent que vulgui anar a veure aquest partit. No deixa de ser un derbi, i els derbis ja sabem com són, eh? Són estranys perquè no es compleixen gairebé mai els pronòstics a nivell de classificació, a nivell d'estat d'ànim, etc. En qualsevol cas, d'aquí uns moments comentarem els resultats, com ha anat aquesta jornada número 6 al grup 12 de la tercera catalana. Començarem el nostre espai dedicat al món del futbol, com sempre, repassant els marcadors de la jornada del futbol base i també el futbol femení. També bones notícies del Sobrense femení, sobretot pel que fa al seu equip sènior A, que va guanyar a Girona. També el sènior B va guanyar el seu primer partit de Lliga al camp de l'en Ribes. En fi, bones notícies també que ens arriben del futbol femení. Avui a la part final del programa, com dèiem, conversarem, bé, de fet ja ho vam fer perquè és una entrevista enregistrada divendres passat, amb Edu Piñero, entrenador del bàsquet Sitges. Atenció, perquè ens va deixar al damunt de la taula reflexions prou interessants. La trajectòria de l'equip està sent molt, molt difícil, l'adaptació, si es pot dir així, en aquesta Lliga EVA. Dèiem que, en la conversa que manteníem amb l'Edu Piñero, que seria important aconseguir la victòria el dissabte amb el Mollet. El Mollet va ser molt Mollet i va demostrar que és un dels equips a tenir molt en compte en aquest grup C de Lliga EVA, i es va endur la victòria d'una manera doncs, prou important, 68-90. A partir d'aquí, doncs, moltes preguntes. Quan el Sitges serà capaç de guanyar el seu primer partit? Quan arribi aquesta primera victòria, serà capaç de mantenir una línia més o menys regular? En fi, una miqueta repetirem el que ja venim dient cada setmana, no? És la Lliga EVA, és un estadi superior, i a partir d'aquí, Toni, doncs ja veurem com treballarà l'equip.
Sí, ja sabíem que no seria fàcil, i a més, inclús l'Edu l'havia dit aquí. Ell no s'esperava per això, perquè ell esperava una miqueta més. És molt interessant la conversa que van tenir, perquè d'aquesta manera veiem i escoltem cosetes que potser ignoràvem. Però bé, tot depèn molt de l'Edu, eh? Tot depèn molt de l'Edu. Si l'Edu aguanta, té forces per seguir, jo penso que l'Edu farà el possible, perquè és un dels millors entrenadors que tenim per aquí, per treure l'equip d'aquí. No ho tindrà fàcil, perquè a més tots estan reforçats i tenen molt bons jugadors, i al
jo la sensació,
li falta alguna coseta.
Jo la sensació que vaig veure dissabte és que hi ha una diferència de qualitat.
Ah, clar.
Potser m'estic equivocat o no sé veure una miqueta quines són les veritables diferències entre els Sitges i la resta, no? Però a mi el Mollet em va causar molt bona sensació. Té un jugador, Jonathan Ramírez, ho dèiem divendres, que...
Menja part, no?
Sí, aquest menja part. Aquest, pràcticament, pilota que li arriba, pilota que endolla, no? Un jugador que fins aleshores estava en una mitjana de 30 punts per partit, dissabte es va quedar només amb 19. que ja són punts, però en qualsevol cas, bé, Jonathan Ramírez i la resta de companys, que ja dic, a mi el Mollet em va causar una molt bona sensació, i vaig veure aquesta diferència de qualitat. No sé si això serà significatiu o no en el que resta de temporada, però bé, el 68-90 ho explica.
Sí, sí, i és que el pitjor és que aquesta setmana, doncs, el bàsquet Sitges, el millor o el pitjor, que descansa...
Sí, té jornada de descans...
Que això li pot anar molt bé a l'equip, doncs, per recapacitar i treballar bé l'Edu, això, i que li pot donar, també li pot anar una miqueta complicat, perquè és allò que te desconnectes, no? I clar, no és bo desconnectar-se més quan estàs passant per una dinàmica, doncs, complicadeta, no? Passi el que passi, jo torno a repetir el mateix, depèn molt de l'Edu. Si l'Edu aguanta, té paciència i continua treballant com ell sap, doncs jo crec que l'Edu pot treure aquest equip d'aquí. Que no ho tindrà fàcil, això és impepinable, però que ell farà tot el possible. Però depèn d'ell, que aguanti, que tingui suficient...
Sí, sí. Paciència.
Paciència i lluita, no? Perquè ell pot, perquè a més és un gran entrenador, l'està demostrant. I tot i que li falti qualitat a l'equip, ell farà tot el possible perquè l'equip arribi a guanyar el primer triomf, i jo penso que després de la primera victòria vindran més.
Atenció, perquè aquesta jornada número 5 el grup C de Lliga EVA ens deixa només una victòria de l'equip de casa. Només el Montcada va ser capaç de guanyar el seu partit jugant com a local al Casablanca, 90-76. La resta van ser victòries fora de casa. En repassarem aquests marcadors i com queda la classificació en aquest grup de Lliga EVA. I també hem de parlar, com no, d'hoquei patins. D'aquest inici també fluix del Club Patí Sitges, que divendres a la nit visitava la pista del Bell Lloc d'Urgell i sortia, doncs, golejat per 7-1. Toni, la sensació també és que aquí costarà.
Sí, sí, no, aquí la sensació és que fa falta alguna persona més allà amb la plantilla. N'hi ha en joc per un parell de jugadors, sobretot per un jugador, i si fitxen un jugador amb una miqueta d'experiència pot fer que l'equip rodi.
Sí, sí. D'entrada falta un entrenador,
sí.
Perquè per molt que el Magí s'hi posi, i, clar, el Magí no pot estar tot arreu, no pot estar entrenant, jugant, coordinant, en fi. Clar,
moltes coses fa, no? Moltes... I gràcies,
sí, no,
amb ell.
No, i gràcies.
Amb ell, Però, no sé, s'havia parlat que potser aquesta setmana tindrem notícies, s'havia parlat que fins i tot se tindran notícies d'algun que altre fitxatge, sobretot un jugador d'aquests que ja fa molt de temps que juguen, que coneix molt bé totes aquestes categories i que fins i tot ha jugat a l'hoquei lliga, que ara no juguen, i que no juguen per motius X, per motius de feina, per motius, doncs, de familiars, i que li pot anar molt bé aquesta aportació al Patí Sitges, perquè tot i que potser a millor no pugui entrenar els dies que necessita l'equip, doncs, però clar, la seva experiència d'un jugador d'aquesta categoria li pot anar molt bé a l'equip. S'està parlant de totes aquestes cosetes, ja veurem. Ara, amb aquest equipet tindrà moltes dificultats, perquè és un equip molt, molt justet.
Costarà. Recordem que el proper partit serà contra l'Andorra aquest dissabte a la tarda. Una Andorra que...
Ve de perdre, no?
L'Andorra, deixa-m'ho mirar.
Amb el Reus Prom.
Sí, senyor, 1-2.
1-2.
Això vol dir que l'Andorra també està en una situació més o menys com els Sitges, Té 3 punts, només ha guanyat un partit, per tant, aquest sí que és de la lliga dels Sitges.
Sí, 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 seria bo guanyar-lo, perquè clar, és de la seva lliga.
Sí, senyor.
Si falles aquí, doncs...
Aleshores ho tens una miqueta
més
complicat. Més
enrere.
Sí, sí, sí. En fi, doncs, d'hoquei patins també parlarem en la recta final del programa. Comencem d'aquí uns moments repassant ja la jornada futbolística. El nostre temps dedicat al futbol. Comencem, com sempre, parlant de futbol base i per conèixer ja així de primera mà els marcadors dels equips de la Blanca Subur, que ens passa a comentar l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per on comencem?
Bueno, doncs pot juvenil A, Cornellà 2, Blancasuburn 2. La Blanca va fer una gran primera part, posant un marcador de 0-2. A la segona es van relaxar massa i en els últims 5 minuts ens van empatar. Llàstima, perquè teníem un partit guanyat molt maco. Juvenil B, Blancasuburn 0, Igualada 0. Partit insípid i avorrit. Alada l'Igualada no ha pogut amb el B de la Blanca, que els ha plantat cara. Cadet A, preferent. Sant Cugat 3, Blancasuburn 0. Derrota sense poder de reacció davant un bon equip. Cadet B, Blancasuburn 2, Ribes 3. Un B contra un A, quasi sempre guanya l'A. Infantil A, Blancasuburn 3, Viladecans 1. Després de marcar el seu gol, el Viladecans ha abandonat el partit i ha sigut escombrat per una Blanca molt peleona. Infantil B, Torrelles 4, Blancasuburn 10. Sensacional resultat a Torrelles. Han quallat un gran partit amb tots els jugadors amb un 10. Infantil C, Blancasuburn 2, Bases Espirall 5. Partit amb massa regals de la Blanca. A la Vina, Mariana Poblet 3, Blancasuburn 4. Partit molt clar de la Blanca, que podia haver marcat més gols. 4 xuts al pal i diverses pífies, és molt enganyós el resultat. A la Vina B, Blancasuburn 2, Vilanova 4. Més equip a Vilanova no ha donat opció. A la Vina C, Blancasuburn 5, Bases Espirall 10. Equip gran i que fa bon futbol. A la 20D, Martinenca 2, Blancasuburn 3. Gran partit de la Blanca contra un A. El marcador no reflexa el partidàs dels nanos. A la 20E, Blancasuburn 7, va ser l'Èrdola 2. Bon derrotxe de joc i gols d'un equip que cada dia va a més. Benjamina, Blancasuburn 5, Mascatarro 1. Partit rodó de la Blanca, encara que ells han marcat primer. La Blanca ha fet una gran segona part. Benjamín C, Blancasuburn 7, Mascatarro 4. Partit raro, perquè anaven 1-4. S'ha passat el 7-4 jugant una segona part de Sina, en la que han guanyat de sobre. Per últim, dic a Pinsbens, s'han continuat fent partits de seleccions, i la setmana que ve, el dissabte a les 11, es farà la presentació a tots els equips de la Blanca. Pot ser un dia d'alegria veure a totes les figures de la Blanca juntes.
Doncs, sens dubte, aquesta presentació oficial dels diferents equips de la Blanca, com ens recordava l'Albert, està prevista per aquest proper dissabte 22 a partir de les 11 del matí al camp del Nou Pinsbens. Tots i cadascun dels jugadors en formació doncs, es presentaran ja de forma oficial per afrontar aquesta temporada 2011-2012. Recordem i repetim que la cita és dissabte al Nou Pinsbens a partir de les 11 del matí. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana, senyor. Adéu-siau. I seguim repassant més marcadors, en aquest cas els partits dels equips femenins del club de futbol Suburense. Sort diversa, de moment tenim un resultat negatiu, que és el que va aconseguir l'Aleví Infantil, que no va poder guanyar ni tan sols puntuar en la seva visita al camp del Tancat, al Vendrell. Tancat 5, Suburense 2, van anotar els dos únics gols del Subu, la Filu i la Inés. També, en aquest cas, molt bon resultat el del sènior femení B, que es va imposar en el camp del Ribes per 0-4. Sílvia va anotar dos gols i Triana dos gols més. La primera victòria d'aquest sènior femení B després de perdre la setmana passada aquí al Municipal de Guadols. I també molt bona victòria del sènior A, que ahir a la tarda jugava a Girona al camp del Santa Eugènia i s'enduia la victòria per 2-3. Van anotar els tres gols del Sobrense, Eli, que en va fer dos, i Issa. I fet ja amb aquest primer repàs de marcadors futbolístics del cap de setmana, entrem ja de ple a repassar el grup 12 de la tercera catalana. Jornada que ens deixa diferents coses, ho hem dit tot just en començar el temps de descompte d'aquest dilluns 17 d'octubre. El Molanta no afluixa, de moment ho guanya tot, suma de 3 en 3, no li calen resultats de golejada, però el conjunt d'Andreu Còrdoba segueix, com dèiem, manant en aquest grup 12 de la tercera catalana. Una jornada, la número 6, que ens deixa també la derrota dels Sitges, que s'haurà sorprès pel Torrellenc dissabte a la tarda del municipal d'Aiguadols. Victòria per al conjunt de Cisco Morcillo, que va arribar en el temps afegit, en el temps de descompte, i també les bones sensacions que vam recuperar després de veure el Sorense guanyar amb ahir 1-4 en el camp de l'Hortonenc. Per tant, ens hi posem. Resultats d'aquesta jornada número 6 al grup 12 de la tercera catalana van ser aquests: Anoia 6, Les Roquetes 1, Montserrat Igualada 2, Riudevitlles 1, Sitges 2, Torrellenc 3, Olivella 1, La Granada 2, Aleti Vilafranca 0, Sant Pere Molanta 1, Vilanova B 1, Ribes 2, Hortonenc 1, Sobrense 4, Penya Jove 1, Espirall 2 i Vista Alegre Santa Margarida 2, Capellades 4. El Molanta, com dèiem, líder indiscutible de moment en aquestes 6 primeres jornades, 18 punts, ho ha guanyat tot. En segona posició i amb 13 punts, el Sobrense, també 13 punts per la Granada, 12 punts per el Ribes i el Riudevitlles, el Sitges, que han baixat fins a la posició número 6. Es queda amb els 10 punts, els mateixos que el Vilanova B i el Capellades. L'Espirall és 9 amb 9 punts, 8 punts per la Noia, 7 per el Montserrat Igualada i l'Hortonenc. L'Atleti Vilafranca és 13 amb 6 punts, els mateixos que el Torrellenc i les Roquetes, i tanquen la classificació amb 4 punts la Penya Jove, amb 3 l'Olivella i encara sense puntuar amb el Vista Alegre Santa Margarida. Parlàvem divendres a la tarda amb Cisco Morcillo, entrenador del Torrellenc, i li preguntàvem sobre la moral del seu equip, sobretot arran de la primera victòria que va aconseguir ara fa 2 jornades. Vam veure un Torrellenc, Toni, motivat, amb ganes, ben col·locadet al camp, amb les idees molt clares i sobretot amb talent, la part més ofensiva. De fet, aquest talent li va servir al Torrellenc per endur-se amb els 3 punts d'Aiguadols quan precisament el Sitges tenia millor encarat el partit.
Sí, 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 va sorprendre bastant, sobretot això, no?, perquè s'esperava un equip diferent al que vam veure. No és que tingui gran qualitat, sobretot en defensa, jo penso que és la línia més
fluixeta,
més feble que té el Torrellenc, però lo de més, el Torrellenc doncs va encarar molt bé, té un número 9, doncs, que és un jugador que està molt grasset, però déu-n'hi-do la qualitat que té aquest jugador, i mentre està ell al terreny de joc es nota moltíssim.
És interessant el que ens deia el Manel quan va acabar el partit, allò fora d'antena, fora de micròfon, allò parlant, i ell té raó, vull dir, quan tu veus un jugador així, d'aquestes característiques físiques, no el menyspreis, vull dir, si està al camp és perquè és bo.
Perquè és bo,
sí,
exacte.
Sí, sí.
Exacte. Ja que no té qualitats físiques, té qualitats tècniques.
Sí, senyor,
no?
Sí, senyor.
I és realment el que tenia aquest jugador. El Torrellenc va jugar sobretot a la primera part molt bé, va sorprendre el Sitges, un Sitges que va sortir molt bé, que al primer minut va tenir 2 clares ocasions, que si arriben a entrar la pilota, doncs potser ara estem parlant de golejada històrica del Sitges, perquè les 2 primeres pilotes d'atac doncs van ser gran ocasió del Sitges, no van entrar les pilotes, ells van començar a jugar, a fer el seu lloc, i al final doncs la primera part va acabar guanyant el Torrellenc 0-1,
sí, sí.
I a la segona el Sitges va millorar moltíssim, jo penso que l'entrada Rubén Cortés li va donar ales a l'equip i l'equip es va moure millor i el Sitges va poder guanyar el partit.
El Sitges, però... que ho dèiem també al començar el programa, Toni, tenia algunes baixes significatives, sobretot sí. Respecte a l'11 que va jugar i va golejar Capellades. No hi era José Luis, no hi era Tano, no hi era Rubén Cortés, que va començar el partit, com dèiem, a la banqueta. Són baixes, doncs, de pes, però bé, aquest és el que deia el Manel, tinc una plantilla àmplia i això també m'ha de servir per fer rodar a la resta de jugadors.
Sí,
és
sí.
Obvi.
Sí, sí, no, a més té raó, perquè clar, quan tu tens jugadors i no li dones minut, el jugador es crema i es cansa.
I marxa. Arribarà el mes de gener i et fumarà al camp.
I això sí, ja l'ha viscut el Manel, les seves pròpies carns, de lo que és patir per no tenir efectius, per no tenir jugadors,
sí,
no? Per anar molt justets.
La temporada passada, sí, sí.
I ara que té molts jugadors, doncs té que donar-li minuts a tots. Un no ho farà millor, un altre ho farà pitjor, però jo penso que quan aquests jugadors agafen la confiança del Manel, doncs poden fer-lo bé, perquè són jugadors joves que tenen qualitat i que poden fer-lo molt bé.
I una altra reflexió interessant que ens feia el Manel, allò tot sortint del camp, és un equip que aquest any s'ha d'anar fent i que la temporada que ve, si aconseguim que es mantinguin els jugadors, compte, eh?
Sí, sí.
És a dir, no tinguem ara pressa, vull dir, no hem de tenir pressa ara per... Sí que et podies fer il·lusions després dels dos últims resultats amb la Granada, amb el Capellades, amb les sensacions bones que transmet l'equip, però compte, no ens equivoquem, no deixa de ser un equip jove que té alguns punts febles, que té aquella inexperiència per gestionar moments del partit, que és el que li va passar, sense anar més lluny, dissabte a la tarda, però bé, té bona pinta.
Sí, té bona pinta. Té bona pinta. I fins i tot jo diria una cosa, és molt aviat per a parlar i de fet el Sitges ha perdut dos partits, però queda molt de campionat i jo li vaig dir ja a principi de temporada al Manel que aquest equip donava la sensació que li faltava partits, que una vegada aquest encarrilés la competició i sobretot des del mig de la competició cap a davant, doncs aquest equip pot donar molt de sí perquè és un equip molt jove, perquè té molt bons jugadors i perquè ell pot moure la fitxa com vulgui, Manel, no té aquella necessitat de que si me falla aquell i ara què poso, no? No, té jugadors allà per a ficar-los, no? I donar-li minuts. I jo crec que aquest equip, doncs, a mi me dona la sensació que el Sitges pot donar la campanada aquest any. Me dona aquesta sensació i me dona la sensació quan ve després d'una derrota, que encara és una sensació més optimista,
sí,
no?
Sí, més atrevida, sí, més
no. Atrevida,
sí,
no?
Sí, sí.
Però me dona aquesta sensació perquè, per lo que jo he vist, és de los equips millor formats i amb millor plantilla, perquè té molts jugadors. Si s'aprofita totes aquestes armes que té el Sitges, malgrat aquesta derrota, jo crec que aquest Sitges pot dir molt, sobretot de la meitat del campionat en endavant, no? Perquè té, clar, és que tenen en compte que també li falla Carlos Contreras, que és un jugador que...
Encara li queda un partit de sanció, no podrà jugar a les Roquetes...
Quan ho recuperi Manel, sí, sí. Si el Manel li diu, escolta, tu tens que fer això, perquè la disciplina d'aquest jugador, doncs a vegades falla una miqueta, però si el Manel lo agafa i le fa veure que amb disciplina pot jugar molt minut i pot ser una peça important dels Sitges, és que té un molt bon equip els Sitges i jo crec que si el Sitges fa el que té que fer, penso, i t'ho dic ara, després que el Sitges ha perdut amb el Torrellenc, aquest equip pot donar la campanada aquest any.
Un Sitges que va començar doncs, en bones ocasions, al minut 3 Gabri doncs, va tenir la primera, al 26 també Gorka, una molt bona opció, al quart d'hora de joc un penal, doncs, almenys vist des de fora, bastant clar, que l'àrbitre es va empassar per una empenta amb Víctor Olmedo. El 34, com són les cores, després d'aquest bon inici dels Sitges, el Torrellenc, a través de Salcedo, va fer el 0-1, i el 42, a punt va estar el conjunt de Cisco Morcillo de fer amb el 0-2. Amb 0-1 acabava la primera meitat, i el Sitges que li va donar el gir a la situació, sobretot gràcies a l'entrada de Rubén Cortés, que era l'autor del gol de l'empat al minut 69, i 6 minuts més tard, Víctor Olmedo, aprofitant un refús a l'interior de l'àrea, aconseguia marcar amb el 2-1. Va ser a partir d'aquí quan el Sitges, potser... Clar, és una cosa que el que veiem des de fora i l'altra la impressió que es té a la banqueta i als propis jugadors, però vam veure un Sitges que va fer un pas endarrere, i bé, potser va pensar que amb el 2-1 no calia córrer riscos innecessaris, i com són les coses, el Torrellenc al minut 81 en una posició de fora de joc, almenys el Manel així ens ho feia veure, empatava, feia el 2-2 al 89 i al 91, dos minuts més tard, jugava de contracop i el conjunt del Torrelles anotava el 2-3 per fer-se amb aquests 3 punts. Just o injust, però és el que hi ha.
Sí, el que hi ha, sí, sí. Ja no va tenir temps de reacció al Sitges i va acabar guanyant els 3 punts, no? I és això, no? En aquell moment que el Sitges podia haver donat aquell cot de puny, matar el partit, doncs no lo va donar. I no lo va donar i va tenir la seva solució per a donar-lo, que passa que se la va voler donar massa brillantor a les jugades i doncs no va acabar en gols, perquè va tenir dues ocasions clares el Sitges, sí, amb el 2-1.
Recordo una de Quique, rematant de primeres una centrada des de la banda dreta que es pot convertir perfectament amb el tercer gol. Però bé, en fi, són aquelles coses del futbol. Tens ocasions, no les fas, i el rival en un parell de minuts t'acaba matant.
Sí, sí, i te va matar.
Sí, sí.
I et va matar. I al final acabes perdent 3 punts importants pels Sitges i un passet enrere, però amb la reflexió aquesta, no?, de que es té que seguir treballant, que n'hi ha jugadors per a fer-lo i que tot no ha repetit. Uh-huh. A mi me va agradar el Torrellenc perquè sense tenir res de l'altre món li va treure molt de profit.
Sí, sí.
El que passa que té un entrenador amb experiència, que porta molts anys, que coneix tota la base, perquè és molt bo, avui en dia ho parlàvem l'altre dia, és molt bo que els entrenadors doncs entrenin base, perquè avui en dia tens que disposar de lo que surt de casa.
Sí, sí.
I lo que surt de casa surt de la base, i si tu coneixes la base, com és el cas de Sergio Morcillo, que jugava, que coneixia jugadors, que ha tingut al Vilanova, que ha tingut a la Blanca Subur, que ha tingut a Cubelles, uh-huh. Clar, aquest entrenador sap com afrontar els partits i com treure el rendiment al seu jugador vers a los altres, i això és molt interessant. I bé, jo penso que va guanyar la partida en Cisco, va plantejar molt bé el partit, i llàstima, perquè el Sitges amb aquests 3 puntets ara estaríem, sí, parlant del Sitges d'ara.
En fi, no estava especialment amoïnat Manel Rodríguez després d'aquesta derrota 2-3 amb el Torrellenc. Escoltem les seves declaracions.
Bueno, és que no és tan fàcil, a vegades no depèn d'un, depèn també de les circumstàncies, depèn de moltes coses. No, jo penso que avui ho hem fet tot correcte, vull dir, aviam, potser hi ha hagut trams al partit que hem estat una mica empanats, però ho hem fet tot correcte. La diferència és que d'altres partits és que potser no hem tingut la sort que potser hem tingut a vegades, i a jugades clares de gol no han entrat, i després, pues, bueno, que ells han tingut la sort de trobar-se en 2 gols al final que ens han trencat el partit, no? Però vull dir, no, per lo de més, jo penso que no puc dir res dels jugadors, han donat tot el que han tingut, han aixecat un partit que estava molt complicat, i després, pues, malauradament, coses del futbol, en 3 minuts l'hem perdut i ja està, no hi ha més.
Coses bones, l'equip ha millorat respecte a la primera part. Oblidem ara per uns moments els 2 gols que fan ells en els que el guanyen el partit, però hem vist un Sitges diferent a la primera i a la segona part. Sitges amb més gris a la primera i molt millor a la segona.
Bueno, avui era complicat, potser sobretot pel fet de com jugaven ells, no? Equip que la pilota no acabava de baixar mai a baix, ens costava molt tindre-la, nosaltres hem encomanat una mica del seu joc, no hem acabat d'agafar el ritme del partit en tota la primera part. Tot i així, ells, l'única aproximació que han tingut, han fet el gol, i nosaltres hem tingut dues arribades bastant clares i no els hem fet, no? I ja està, i la segona part, doncs, bueno, hem estat més entonats, hem arriscat una miqueta més, els canvis han funcionat, l'equip ha trobat el gol, ha trobat la situació, i després ha vingut la desgràcia del segon gol, que jo crec que és un fora de joc molt clar, i després de que no ens ha pitat 2 fora de joc que no eren, que el Rubén es quedava sol completament, i a partir d'aquí, doncs, l'equip ha passat 5 minuts aquells que no estàs, i bueno, han tingut la sort d'enganxar-nos a una contra i fent el tercer, però jo penso que la clau és aquesta, no? Una mica que no m'ha acabat de matar el partit, però hem fet algo que era molt complicat. El 2-1 era un resultat tal com havia anat el partit, bo. El problema és que ha vingut el...
No s'ha tingut por amb el 2-1? Hem vist l'equip massa...
No,
massa...
Jo penso que el primer gol ve d'una falta que treuen, hi ha un rebuig del porter, la pilota no acaba de sortir, surt la tira enrere, hi ha un canvi d'orientació, i per mi un jugador, el Rubén, el lateral, que és un nano molt, molt... que em deixa tota la credibilitat, em diu que està 1,5 metres fora de joc, i es queda sol i la fica. I, bueno, llavors, a partir d'aquí sí que l'equip no és que s'hagin anat endavant ni enrere, és que s'ha descomposat, no? Uh-huh. Llavors això, bueno, han tingut la sort que això passa, a lo millor encara que et descomposis la tiren fora o no arriba o el passe no va o... Pues mira, he tingut la sort d'enganxar aquella contra i faltar-se. Però bueno, ja et dic, tal com ha anat el partit, la llàstima és que hem perdut, però a mi m'ha agradat, sobretot les ganes de guanyar de l'equip m'han agradat, i davant del fotimer de baixes que teníem avui importants, doncs jo penso que l'equip ha demostrat que té fusta i hi ha jugadors amb moltes ganes, i que això és molt llarg, i que sabíem i sabem que sempre no ens vindran totes de cara, i això ho tenim claríssim tots.
Sense desmereixer ningú, però es nota quan el Rubén hi és o no hi és.
Sí, el que passa que el Rubén ahir es va lesionar i a l'entrenament va tindre que plegar, tenia una molèstia al genoll i... Bueno, t'ha trucat una mica els plans, segona part doncs, potser hem parlat amb ell i li hem dit què tal, i bueno, el xaval s'ha vist amb forces de jugar, però clar, precisament perquè és un jugador tan important, a vegades l'has de conservar una mica, no? I més sabent que hi ha altres jugadors que també tenen ganes de jugar i que també s'ho mereixen, sí, no? Sí, que estan treballant cada setmana, i evidentment el Rubén és un jugador important, i de fet ens ha sortit bé, perquè la segona part ha sortit i és quan l'equip ha millorat i han donat la volta al partit. I ho havíem fet bé, el que passa que després, bueno, el futbol, el que té el futbol, que és un joc, i els jocs tenen això, va surt cara i va surt creu, i després ens ha sortit les dues jugades aquestes de creu, doncs, bueno, no passa res.
Sempre te recordo dels jugadors que no hi són. Tano, l'altre dia a mi me va agradar molt, pel lateral, perquè té arribada, i José Luis no tan moltíssim, no?, perquè obre espai, i potser aquestes dues baixes avui s'han notat.
Sí, quan... És el que dèiem l'altre dia. Quan es van sancionar amb el Carlos, pensàvem que no faríem un gol ni a l'Arcoiris. Bueno, des que no està, l'equip ha fet 11 gols.
5-9-2, sí.
11 gols. Pensar en els que no estan. Si no hi eren, és igual. No sabem el que hagués passat amb ells al camp. Sí, el Tano portava una línia molt bona, i el José Luis ja sabem qui és, vull dir, no, ara no anem a descobrir José Luis, però bueno, Javi Marín també és un molt bon jugador. L'altre dia va sortir amb l'1-0 Javi Marín i vaig canviar José Luis i m'hem fet 4.
Avui ha començat molt bé, però després...
Sí, s'ha anat apagant, és un nano que necessita continuïtat, necessita confiança, és molt bon jugador, però és un nano que és molt jove i té que millorar molt en molts aspectes, i bueno, futbol... És paciència també, i més nosaltres, no podem... Ni la setmana passada érem uns fenòmenos i avui hem perdut res, vull dir, això continua, i setmana a setmana anirem treballant per guanyar cada partit, vull dir, no s'hem d'enganyar. La situació és la que és, i sabem que a vegades els partits... avui sabíem, ho teníem claríssim, jo ho tenia claríssim, jo sabia que era un dels partits més difícils que teníem de tots els que hem jugat, perquè aquest equip és un equip trampa, és un equip que venia de baix, però que va guanyar la setmana passada, que aquest camp ja sabem com és molt petit, la pilota bota fatal, i aquests equips troben profit d'això. I a nosaltres amb aquests equips ens costarà guanyar-los, perquè no els deixen pressionar, perquè trenquen la pilota contínuament, bueno, i sempre te poden agafar una, com ens ha passat avui, i te la poden clavar. I això s'ha de contrarrestar amb bon joc, baixant la pilota, intentar jugar ràpid. Bueno, a vegades ho aconseguim més, a vegades ho aconseguim menys. Avui hem tingut estones molt bones de futbol. Jo penso que la gent que ha vingut, doncs, ha vist el futbol, ha vist el Sitges bo, però també ha vist potser, a vegades, en moments determinats, les nostres mancances, no? Que és aquesta falta d'una mica d'experiència, aquesta saber estar, clar, amb el 2-1 quedant 5 minuts, un altre equip es tira en terra i passa 3 minuts i s'acaba i no passa res, no? Bueno, nosaltres volem fer el tercer. Som així i hem anat pel tercer, i de fet hem tingut ocasions per fer el tercer. Bueno, amb una jugada tonta t'han fotut el segon. Bueno, és el futbol, no li hem de donar més voltes. Nosaltres, per lo bo i per lo dolent, pues, sempre anem a buscar el tercer aquest any, perquè som així i no tenim res a perdre i molt a guanyar. Que hi haurà dies que ens agafaran una contra i ens marcaran, i per anar a buscar un resultat millor, pues, acabarem empatant o perdent com avui. Pot passar, és evident que pot passar. Però, no sé, si us pregunto a vosaltres si us heu passat bé avui al camp, segurament em direu que sí, perquè el partit ha sigut molt entretingut. Una altra cosa és que ens hauria agradat a tots guanyar i no ha sigut així, no? Però si la gent que veu aquest tipus de partits, doncs segurament tornarà, perquè avui jo penso que el Sitges ha hagut estones que ha jugat bé. Sobretot la segona part ha hagut mitjoreta que l'equip... A mi m'ha agradat molt.
Són aquelles roquetes. Un altre partit d'aquells.
Un altre final, sí, és que estem en el mateix.
Sí, aquí no. Cada setmana és un...
No,
un derbi. Sí, sí.
I quan vam sortir de la Granada vam pensar que, hòstia, capellades, i mira, i... Sí. Cada partit és, un, és una història. Mira, el Roquetes amb aquest equip va guanyar 0-4.
Sí.
I la setmana passada va anar a la Granada, que tu li vas fer 5, i en 7 minuts va perdre el partit, que el tenia guanyat. És que cada partit és un lío diferent. Ja haurem d'esperar, serà un partit que tenen moltes ganes, hi ha molts nanos d'allà, en aquest equip, i hi ha xavals que tenen molta il·lusió de jugar el partit, i bueno, esperem que això no sigui un hàndicap, sinó que sigui una virtut. No?
Una motivació.
No sé què és millor, si jugar a la Roqueta o jugar al Municipal. Les dues derrotes són al Municipal, eh?
Pues no ho sé, no ho sé. Jo prefereixo jugar sempre a casa, el que passa que és veritat que els partits... Saps què passa? Que això també... Aquí ningú és tonto i tothom sap com juga el Sitges i tothom buscarà contrarrestar el nostre joc, és evident. I, bueno, i ja està, no hem de donar més voltes. I a partir d'aquí, doncs, bueno, aquest camp és molt petit, costa molt aquí tocar la pilota bé. I a més que és petit, el terreny està horrible. No sé si us en doneu compte, però la pilota sembla un conill.
Sí.
Clar, i doncs, bueno, això no és ni una excusa, però clar, un equip que ve a trencar pilotes a dalt doncs sempre té un cert avantatge, no? Nosaltres a vegades ens passa que, hòstia, tens el dubte que cada vegada vols començar de darrere, doncs moltes vegades també et xutes amunt i busques la segona jugada, perquè també és una manera d'atacar els rivals, no? Ja et dic, jo, si em dones a escollir, vas a jugar a casa, però està clar que jugarem a tots els camps i jugarem a casa. Vull dir, és igual el que jo vulgui, el que no m'agradi, el que em deixi d'agradar. I aquest camp és el que tenim i no n'hi ha un altre. I quan anem a fora, doncs anirem a fora i jugarem tots els partits que haguem de jugar a fora. No, no hi ha més.
Doncs bé, no estava especialment preocupat Manel Rodríguez després d'aquesta, no sé si dir sorprenent, derrota o victòria del Torrellenc al Municipal d'Aiguadols. En qualsevol cas, s'ha pensat ja en tota la setmana de treball, d'entrenaments, per preparar de la millor manera possible el proper desplaçament que serà al camp de les Roquetes aquest proper diumenge al migdia. Deixem els Sitges i parlem del Sobrense, Toni, un Sobrense que, després del que vam veure ahir, semblava gairebé, per no dir del tot, recuperat de la desfeta que va patir aquí amb el Vilanova B, i es van dur els 3 punts del camp de l'Hortonenc. No era ben bé el camp de l'Hortonenc, perquè saben que l'Hortonenc de moment està jugant a Gelida, perquè està remodelant el seu estadi, però bé, un molt bon camp, el de Gelida.
Sí, sí, molt bon camp per jugar a futbol.
Sí, sí, camp maco.
Maco, ampli,
ampli, sí, sí, sí,
llarg, allà, molt bé, molt bé.
Vull dir, allà, si saps jugar a futbol, doncs...
Ho passes bé.
Ho passes bé, sí, sí,
passes
sí, sí.
Bé. I bé, el Sobrense va sortir bé les coses, no? El Sobrense... Ahir va haver un canvi, a part de que va jugar en 3 centrals,
sí, sí,
i 2 laterals, vull dir, una defensa de 5, un mig del camp... Ahir jo penso que una miqueta més ofensiu, no tan defensiu. Li va anar molt bé el fet de que Jordi Muñoz jugués més atrasats, i va ser a la inversa. En vez de Dani Abril jugar al joc de Jordi Muñoz, doncs Dani Abril una miqueta més adelantat i una miqueta més atrasat al mig del camp al Jordi. Això va anar molt bé, jo penso, al Sobrense, perquè el Jonathan va tenir més espais, és un jugador molt ràpid. El Dani Abril ja als primers minuts ja va tenir 2 ocasions clares, sobretot els primers 5 minuts va tenir 2 ocasions que no va entrar perquè doncs, no va estar afinat de cara a porta, però i una va estar molt acertat al porter, i es començava a veure que el Sobrense doncs, podia guanyar aquest partit. Ells jugaven amb una defensa adelantada, posaven molta actitud per intentar jugar-li al Sobrense, però el Sobrense molt bé ordenat en defensa, de fet els 3 centrals i Rua pel mig doncs, va fer molt bona feina, i un Mario que quan el Mario està en aquest equip realment sí, hi fa la feina, es nota moltíssim.
Jo li preguntava a l'Andrés en la conversa que ara escoltaran si hi ha un Sobrense amb Mario i un Sobrense sense Mario. Bé, la resposta ho diu tot, no? Un jugador d'aquest tarannà és impagable.
És molt imparable, molt imparable. I a més, ahir fins i tot van tenir la gran sorpresa que al mig del camp doncs estava l'Hereu i va fer un partit en què les coses li van anar molt bé, es va retrobar molt bé al terreny de joc i doncs va fer una feina de contenció molt bona per Sobrense. Jo crec que ahir el Sobrense va funcionar molt bé. Les contres, doncs el fet de tenir, per exemple, el Jordi Muñoz més al mig del camp, va buscar espais, i quan realment tens una defensa adelantada i tens un jugador passador, doncs aquests espais te poden fer molt de mal, no? I és el que li va passar. Jonathan va estar molt acertat, va lluitar per marcar el primer gol, així lo va fer, i doncs després ja va venir el segon, que lo va marcar Abril.
Sí, Dani Abril, de fet, la primera meitat acabam amb 0-1 gràcies al gol que feia Jonathan Portillo. Amb aquest 0-1 finalitzaven els primers 45 minuts. Començava moguda la segona part perquè Dani Abril al 48 anotava el segon gol,
el 0-2,
després d'una molt bona acció de Jonathan, que va lluitar una pilota allò fins al final, és allò que a vegades els davanters a l'interior de l'àrea o busques la jugada o busques que et facin penal, i el Jonathan doncs a base de perseverar doncs li va oferir una molt bona assistència a Dani Abril, que posava el 0-2. 4 minuts després, Gallard, jugador de l'Hortonenc, anotava l'1-2. Això podria crear algun dubte, però de seguida el mateix Jonathan Portillo
en una altra jugada de treball,
sí,
de lluita,
sí,
lluita. Le va avispar la pilota al defensor, va perdre la pilota, la va tornar a recuperar, entre rebots va marxar i va marcar el tercer.
Sí, sí, l'1-3, que encarava ja molt bé el partit per al Sobrense, i ja a la part final Xescu anotava l'1-4, un Sobrense que va marcar 4 gols, però que ahir hagués pogut sortir de gelida amb un cabàs important al seu favor, eh?
Sí, sí, va tenir moltes ocasions. Amb això, no? Aprofitant una miqueta això de que va trobar espais, de que jugaven ells amb una defensa molt adelantada, que evidentment quan una se circulava bé la pilota doncs feia molt de mal, i és el que va passar ahir. El Sobrense se va trobar còmode, molt còmode en defensa, perquè de fet estava molt bé recolzat allà amb aquests tres centrals, i doncs molt bé els laterals.
Va tornar a la defensa de 5, de fet l'Andrés ens comentava, tant de bo...
I no crec que canvi molt, eh?
No, tant de bo hagués jugat així el dia del Vilanova.
Sí, no crec que canvi molt de la defensa de 5. Home, va perdre a Josu, però va recuperar Rua,
sí,
i li va donar...
Tampoc aquell... hi era David Granados, que arrossegava
sí.
Doncs, també els problemes físics arran de la patacada que va rebre el dia del Vilanova B. Eren dues baixes d'entrada de pes.
Sí, sí, sí. I realment, doncs, quan ell va fer els canvis, doncs, es va notar doncs, que l'equip estava... Els que van sortir li van donar aquell plus de frescura que li faltava a l'equip, i jo vaig veure molt bé el Sobrense, molt recuperat, perquè semblava un altre Sobrense del que vam veure aquí amb el Vilanova, i per a mi la prova és això, que se va trobar còmode amb
es
espais.
Va fer autocrítica, així ho reconeixia el míster, sí, ell mateix i els jugadors, i bé, les coses van sortir bé.
Sí, va sortir bé, la va sortir molt bé, i jo penso que aquest Sobrense que ha contrari farà molta feina, tindrà dificultats al municipal perquè li costarà molt de trobar espai, però si juga amb el plantejament que ahir més o menys va fer, doncs també lo va fer a Olivella, va sortir bé, ahir lo va fer aquí i va sortir golejat, no? Crec que el Sobrense pot fer moltes coses, no? Li falta alguna cosa més en davant, això ja hem parlat, no? Perquè potser no té delanters naturals, tan sol té el Jonathan i Granados, però Granados tampoc és un delanter molt, molt natural.
No, no és davanter, tot i que és un home que fa gols i té arribada i té gol, és inqüestionable, doncs tampoc és un davanter pur.
Però clar, si tu tens un mig del camp que té qualitat i que te pot fer pilotes llargues, assistències i fer circulació de la pilota, això és molt a guanyar a favor del Sobrense. Per això jo penso que al contrari, que el Sobrense pot fer molt de mal, i més recuperant un Jonathan, que jo penso que amb aquest partit anirà agafant
confiança.
Aquella confiança que potser li faltava, i a partir d'ara aquest jugador pot fer molt, molt de bé al Sobrense.
Doncs parlàvem al final del match amb Andrés Saez, un Andrés Saez que reconeixia que al llarg de la setmana s'havia fet autocrítica, sobretot després de la derrota amb el Vilanova B, que bé, la situació havia fet un gir bastant important.
Un giro de esos de 180 grados entero. Pero bueno, a ver, lo importante es saber que podemos jugar así siempre. Ya lo dije en su momento, ¿no? No Que hubiéramos optado por ir ser más prácticos no significaba que no pudiéramos jugar bien. Por ejemplo, hemos vuelto a jugar con una defensa de 5, ¿no? Pero no por tenerle miedo al Urtune, sino porque se adapta el equipo al sistema y podemos ser más fuertes así y seguir jugando bien. Pero es lo que tú dices, esta semana sí, pero... ¿Y la otra problemas puede haber? Pues no lo sé, pero el equipo tiene jugadores para jugar bien. Yo el otro día consideré un accidente. Lo considero un accidente, ¿no? El equipo ha hecho autocrítica, y yo más, que para eso soy un entrenador, ¿no? Y yo creo que hoy se ha visto muy, un suplense muy diferente al del otro día.
Bueno, ya es importante, ¿no? La autocrítica, desde uno mismo hasta los jugadores. Eso quiere decir que hay ganas de mejorar.
Por supuesto. A ver, yo el primero, ¿eh? Yo tengo en cuenta que el martes, cuando tuve la charla con ellos, fui el primero en decir que si había una equivocación a la hora del planteamiento que estábamos haciendo, el primero soy yo, está clarísimo. Los jugadores en el campo salen y hacen lo que dice el entrenador. Si fallas, pues tienes que rectificar, echar hacia atrás. Pero tampoco ha sido rectificar, ha sido un poco volver hacia atrás. Uh-huh. Y ver que, bueno, pues que a lo mejor hemos sido demasiado cautelosos, ¿no?, al empezar la liga. A lo mejor hubiéramos ganado más claro a otros equipos, no siendo tan prácticos y... Pero bueno... Te la tienes que pegar.
Lo que pasa es que hoy es un lujo jugar en este campo, ¿eh? Un campo grande, puedes tocar, la defensa de ellos súper adelantada. Hoy sí, bueno, si eres inteligente te vas de aquí como te has ido, ganando sí. Ampliamente.
Y más goles que podían haber entrado. Sí. Ahí sí que pegamos a veces, mucha inocencia y... Pero bueno, a ver, yo sabía que aquí es que era un partido para ganar, y más un campo así. Sabía que ellos jugaban con la defensa muy adelantada. Que es un equipo que juega fútbol, que tampoco te deja, tú puedes jugar tranquilo. Y
físicamente justitos también.
Sí, mucho, mucho. Yo ya lo dije, son los inocentes. Uh-huh. Y si siguen así, bueno, yo creo que estarán abajo, pero bueno, al menos dicen, este es nuestro estilo y así hasta el final. Yo lo veo un buen equipo, ¿eh? Quizá les falta eso, un poco más de...
Fondo
y no ser tan inocentes a la hora de regalarte medio campo, uh-huh. Es lo que he visto yo.
Otro de las cosas de aspectos positivos es los dos goles de Jonathan. Ya no por los goles, sino porque el jugador coge confianza y es un jugador importante.
Está clarísimo. A ver, esta plantilla de delanteros puros, ¿cuántos puede haber? Uno, dos, tres. Estos, si no cogen confianza, lo pasamos muy mal. Lo pasamos muy mal porque es que no hay manera. Los centrocampistas no pueden llevar el peso, los centrales de la jugada de estrategia. Y que marque Jonathan, que haya marcado Chescu... Es muy importante, es que necesitamos eso. El fútbol son goles.
Y Andrés, ¿hay un Sourense con Mario y otro sin Mario?
A ver, es que es el típico veterano que siempre como entrenador dices, ojalá sean siempre así los veteranos. Uh-huh. Con esto no desmerezco ni a Josu,
no.
Pero es que Mario es una persona que habla conmigo, lo miro a los ojos y dices algo y te lo hace a la perfección. Y dirige una defensa que hoy ha tenido que adaptarse, porque él en realidad no está ahí, es un medio centro ahí defensivo, más... Pero es un jugador que se adapta a cualquier cosa, te puede jugar de muchas cosas, encima te las hace bien todas. Pone orden, anima, es que... Son veteranos impagables.
También es muy importante contar con un jugador como Rúa, ¿no? Que es un jugador que sabe a lo que juega, que realmente marca muy bien en defensa y además tira para adelante a sus compañeros, ¿no?
Claro, es que claro, en defensa siempre necesitas jugadores... Con este sistema, claro, hay tres, luego Javi, a ver, a Javi se le ha cambiado por la tarjeta, más
sí,
que
sí,
nada.
Sí.
Fíjate la decisión que he tomado, tarjeta por tarjeta quitas al más joven, porque sabes que Rúa pues tiene una experiencia y saben manejarse más en esas situaciones.
Ya que estamos personalizando, que quizás no es bueno, porque a los entrenadores siempre os gusta hablar más del conjunto, del bloque, hoy Xavi Hereu, la verdad es que ha hecho un partido muy, muy completo.
Yo siempre digo lo mismo, es que en el fútbol es el trabajo ahí dentro. Xavi Hereu, yo lo vi muy poco el año pasado y se lo he dicho a él, ¿eh? No lo veía, pero un jugador que cumple y hace su trabajo va al campo. Y lo he cambiado ya por asfixia, porque estaría... Yeah. Pero para mí, a ver, para mí son todos, ¿eh?
Sí.
Para mí son todos. Y ellos ya saben que yo al campo saco lo que en ese momento se decida y cuando hay un cambio lo que toque, pero es el conjunto. Pero a ver, Xavi Hereu, es que lo ves un jugador que cumple, hace, te pregunta, rectifica, es que son muchas cosas.
Bueno, la liga sigue, esto no ha hecho nada más que empezar. El único que está quizás marcando un poco las distancias es Molanta, el resto dándose bofetadas entre ellos.
Sí, a ver, ya le ha ganado a la Peña Lleva, ya ganó en Vilafranca, sí, ya se le ve un equipo y no necesita resultados de estos enormes. Es lo que yo digo, ¿no? Está siendo práctico y no lo he visto todavía, ¿eh? Si además juega bien, es práctico y tiene los jugadores que tiene, pues el rival a batir, en principio.
Uh-huh.
En principio sí, si algún día pierde y le afecta, no lo sé, pero en principio ya ves. Está manteniéndose arriba con unos resultados muy 1-2, 0-1. Bueno, a ver, pues habrá que pegarse hostias por la segunda plaza.
La semana que viene viene el Montserrat de Igualada. No sé si hay mucho conocimiento de este equipo. Los equipos de la Noia, doncs, bueno, son peculiares.
De los tres que quedan...
Son capaces de lo mejor y lo peor.
Sí, a ver, de los tres que hay este año, Vistalegre lo veo más flojito, sí. Ya por resultados y por lo que lo vi en nuestro campo. Pero la Noia y el Montserrat ya me los estoy viendo. Equipos agresivos, en su campo tierra... Mal asunto, ¿eh? Uh-huh. Y encima recuerdo que Montserrat perdió 1-0 sobre el Molanta, ¿eh?
Sí.
Y la Peña allí perdió. Entonces, equipos que te lo ponen muy difícil y te complican la vida. De los que no bajan, ¿eh? Media tabla y complicadito. Ya veremos, a ver.
¿Te sorprende el resultado de ayer, de al Rivas, Villanova 1, Rivas 2?
No. No, porque es que se lo dije a nuestros jugadores. Nosotros puede ser que hiciéramos un mal partido, pero regalamos media parte. Y a día de hoy todavía la autocrítica mía fue no haber jugado con este sistema, te lo digo, con 5 atrás, porque les dejemos hacer lo que quisieran en contraataque. Hoy había una mentalidad y el Rivas tiene una serie de jugadores que no dejan ese juego, que el Villanova haga ese juego. El Villanova es un equipo muy joven, muy rápido, lo que tú quieras, pero tipo de faltas tácticas y la fuerza que tiene el Rivas, los Carlos Martínez, gente Almiray, gente ya experimentada, que se para el juego y se para. Es diferente, concepto diferente.
Bé, en qualsevol cas, sorprenent o no, el Molanta, de moment, com li preguntàvem a Andrés Sáez, és qui està marcant la pauta, qui està doncs, traient més gran rendiment en aquest inici de temporada. 6 jornades, 6 victòries, 13 gols a favor, 2 en contra. No són números, Toni, espectaculars, perquè hi ha inclús equips que han marcat més gols, cas, per exemple, dels Sitges, que n'ha fet 17, el Riudevitlles també n'ha fet 17, de fet, són els dos equips que més gols han fet conjuntament amb el Capellades, el Sobrense n'ha fet 14, en fi, els números més o menys són bastant semblants.
Sí, sí, sí.
Que passa que, clar, evidentment, si tu guanyes 0-1 i sumes de 3-3, ja en tens prou.
Sí, sí,
guanya... I és una miqueta el que deia l'Andrés, no? Està fent resultats espectaculars, però, de moment, doncs està rendibilitzant al màxim les seves ocasions i, com dèiem també fa uns moments, clar, has encaixat només 2 gols. Això vol dir que defensivament també ets un equip fort, sòlid.
Sí, sí, no, de fet ja ho era l'any passat, un equip molt sòlid en defensa, i aquest any amb l'aportació de Sarabia, jugadors com Toni Ruzafa, uh-huh. Tots aquests aporten qualitat i ha fet un equip molt compacte, no? Però bé, jo penso que encara falta molt de campionat, això acaba de començar. Si ara acabes la primera volta i no hagués perdut cap partit, sí que diríem, compta amb aquest Molanta, doncs, que acaba la primera volta, com l'Òdena l'any passat, no ha perdut cap partit.
Sí, sí.
I tot i això, l'Òdena va patir.
Sí, sí, va patir.
I va estar a punt de no pujar.
Va estar a punt de no pujar. De fet, va aconseguir l'ascens gràcies...
Els despatxos?
Sí, sí, als despatxos.
Uh-huh. Perquè va ser els punts que...
Va prosperar una reclamació que va fer arran d'un partit de Rivas.
De Rivas, de Rivas.
Sí, sí, sí,
de
sí. Per l'alineació d'un jugador...
Juvenil,
sí, sí, que
no
havia,
podia jugar, no havia fet les hores,
això mateix,
del seu equip vers el primer equip, uh-huh. I doncs... I per
això va prosperar, la federació li va donar la raó.
I per això va pujar.
Sí, 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 recordo, no sé si va ser la penúltima jornada, que el Sobrense jugava al camp de l'Atlètic Vilafranca, que l'Atlètic Vilafranca va guanyar aquell partit, em sembla, d'una manera bastant clara, 3-1 o una cosa així, uh-huh. I que bé, ja estaven pràcticament celebrant l'ascens, però bé, quedava aquest recurs i finalment va prosperar en favor de l'Òdena.
I la diferència de l'Òdena de l'any passat al Molanta d'aquest any és que l'Òdena guanyava per golejades.
Sí, sí, sí.
Què passa? Que doncs sí, el Molanta està guanyant per la mínima, perquè tu tens en compte una cosa, el rival no li jugarà el mateix com l'ha jugat ara quan tingui que jugar el segon partit, això seguríssim, perquè ara ja sap les armes del Molanta i sap com jugar-li al Molanta.
I jo continuo pensant, Toni, que el Molanta, al seu camp, és un equip molt difícil de batre.
Sí, sí, molt difícil, però s'ho té molt
mamat. Sempre he pensat que el camp del Molanta és d'aquells camps
molt complicats.
Molt complicats.
Treure un bon resultat
allà és molt difícil.
Molt difícil, perquè, clar, és això, la gent no està acostumada a jugar en gespa natural. Uh-huh. Ells estan entrenant allà, i no tan sols gespa natural, sinó que és un camp complicadet per al fet de que té molt desnivell, no? Uh-huh. I que no pots controlar la pilota com a tu t'agrada, i no te surt el partit com estàs acostumat en gespa artificial, no? Doncs sí, el que passa que torno a repetir, el Molanta ara es troba doncs, que per a molts equips és desconegut, que li planteja els partits sobre ells mateixos, però que la segona volta i quan tingui que tornar a jugar segur que els plantejaments no seran iguals i seran molt diferents. Jo crec que és massa aviat, que sí que ha agafat una molt bona avantatge, que lo està guanyant tot de moment, però que quan ens ho pegui una vegada començarà a veure una miqueta la cua al llop.
I aquest Atleti Vilafranca?
Doncs és
està,
una... té moltes baixes.
Està a la part baixa, està a 13, eh?
Sí, però té moltes baixes.
No ha guanyat dos partits, només.
S'està parlant de 10 baixes.
No, perdó, no ha guanyat un, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 2, correcte, sí.
S'està parlant de fins i tot 10 baixes. Ha perdut algun que altre jugador, però clar, és que 10 baixes nota moltíssim.
No, clar, evidentment.
I clar, i és una de tipus Vilafranca que compta que aquest farà de jutge, perquè ja que ho té tot perdut, en la segona volta, quan comencin a recuperar jugadors, farà molt de mal, perquè l'any passat va demostrar que era un dels millors equips que n'hi ha al campionat. I si pràcticament té el mateix equip, quan recupera aquests jugadors tornarà a ser l'equip de l'any passat.
I que compte, estem parlant quan només s'ha jugat portem un mes de competició, tot just, eh?
Per això
t'he dit que... Vull dir, ara estem parlant de la solidesa del Molanta, dels equips que més o menys es comencen també a posicionar en aquesta part alta de la classificació, amb equips que ara doncs, probablement no estan bé. Cas, com dèiem, de l'Atleti Vilafranca, de la Penya Jove, de les Roquetes, són equips que també es poden recuperar. De fet, tenen temps per recuperar-se.
Sí, sí, i fins i tot a l'Olivella, potser pot fer molt de jutge per al seu propi interès, perquè l'Olivella té que guanyar partit per salvar la categoria. Crec que encara queda molt de campionat, n'hi ha equips aquí complicats, n'hi ha equips que poden marcar una miqueta al desenllaç del campionat, i és massa aviat per a dir que el Molanta tindrà un camí planer.
Sí, sí. No,
jo penso que
No.
Ja l'arribarà el sotrac, ja l'arribarà el desnivell, i quan arribi el desnivell veurem el Molanta. Aleshores, perquè a més també segur que se li lesionarà jugadors i tindrà jugadors per sanció, per molt bona plantilla que tingui, quan no pugui comptar el mateix bloc, lo començarà a notar.
Sens dubte. Una cosa és que l'entrenador pugui disposar de tots els seus efectius i una altra és quan ja comencen a venir problemes en forma de lesions, en forma de sancions. Però bé, de moment el Molanta està portant una línia molt, molt bona, molt, molt regular, si més no. I bé, recordem que aquest any es torna a la fórmula de sempre, és a dir, el campió puja ja de forma directa i el segon farà la promoció. Per tant, aquest any, aquesta temporada, Toni, sí que té sentit cada segon.
Sí, molt, molt.
No ens trobem en la situació fins a cert punt estranya de la temporada passada en què només pujava un sol i la resta ja... Clar, si de bones a primeres ja marques diferències i li treus el segon 6, 7, 8, 10 punts, quin interès té, no? La resta, però aquí aquest any compte, no s'ha de desperdiciar cap punt,
No.
El segon lloc et dona dret a jugar a la promoció.
Per això és molt important. Per això a mi me sap greu els 3 punts que va perdre els Sitges, perquè ara estaria allà dalt. És molt important la victòria d'ahir, ho parlàvem quan anaven cap allà, cap a Gelida, això, no?, que era molt important que el Sobrense guanyés aquest partit, perquè d'aquesta manera el Sobrense es col·locava allà, en què, tot i que estem parlant de principi del campionat, però home, el Sobrense recuperava aquella confiança guanyant, i jo penso que l'ha recuperat força bé, i per això crec que aquests equips, i fins i tot el Vilanova, són equips que poden donar molt, i per això no està fet,
moltes coses,
i fins i tot veurem canvis de líders, no serà tan fàcil, jo no ho veig tan fàcil, i torno a repetir, per mi aquest any potser el Sitges doni una campanada que ningú se l'espera,
Bé, pot ser.
Soc molt optimista,
Sí, sí, no, escolta'm.
Però que és l'any que ve que el Sitges amb més plantilla,
Clar, és que aquí passa una cosa, hem vist el Sitges patir tant aquests últims anys que ara per poc bé que vagin les coses, les sensacions ja són totalment diferents.
Sí, sí,
Sí, perquè ja sabem el que no pot donar el Sobrense, perquè per què no el Sobrense pot acabar segon?
Sí, el Sobrense ha dut una trajectòria molt més regular, clar. Molt més... Si traiem el descens que va patir fa dues temporades...
L'ODMS sempre
sí,
ha
estat... Sí, més, el Sitges sí que ha patit molt aquests últims anys.
Ha patit molt,
ha baixat de categoria, canvis constants de plantilla, la sensació aquella de que cada temporada has de començar
cades
a zero...
noves, cromos nous... Sí. No, i en canvi aquest any doncs veiem un equip, el Sitges, amb molts jugadors molt joves, que poden durar molt, que ara s'estan adaptant a la categoria, que quan l'adaptació la tinguin feta doncs poden durar molt que parlar. Per això jo no descarto moltes sorpreses des d'aquí al final del campionat.
Doncs benvingudes seran les sorpreses, si són positives tant per al Sitges com per al Sobrense. Tanquem carpeta futbolística, fem res, una petita pausa per la publicitat i tornem de seguida ja per repassar la resta de la jornada esportiva. Bàsicament ens centrarem en la jornada número 5 a la Lliga EVA de bàsquet i com no també a la primera catalana d'hoquei patins. Fins ara.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.
Busqueu una idea original per fer un regal i sorprendre la família o els amics? Dolce Sitges li proposa el xec regal. Una estada inoblidable? Un relaxant massatge a Dolce Vital Spa? Un sopar diferent? A Dolce Sitges hi ha infinites propostes perquè regaleu experiències úniques als vostres. Dolce Sitges és el lloc ideal per prendre cura de cos i ment en un ambient seductor, íntim i confortable. Amb ofertes tan atractives per venir a relaxar-se com la Week Offer. Per només 39 euros, massatge i accés a l'espa. Dolce és un regal.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
Al Murmuri som capaços de descobrir quin és el món ideal del senyor Chinarro.
Pobre pero humilde, ¿no? Pobre pero limpio, pobre pero ordenado. Es una especie de mundo así, pobre pero ordenado. Eso sería mi ideal. Es decir, algo más cercano a un monasterio laico. Cremin les vostres ànimes
a l'infern. També ens dona la vena de posar-nos metafísics amb el petit de Calaril i parlar de la mort.
No ets massa jove per fer aquesta plantejar-te encara aquestes qüestions.
Sí, no sé, jo hi penso, no, tu no hi penses.
Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç.
I constatem que la immediatesa de Joan Colomo no està gens meditada.
Hi ha un punt d'improvisació en tot que també jo crec que li dona el rotllo fresc i natural. Però que, clar, està clar que molaria poder tindre 48 hores al dia per poder preparar tot una mica més, això és veritat.
Que ens menteixin així, jo no vull pas la veritat.
Si vols conèixer tots els secrets de la música independent, apropa l'orella que et fem un murmuri.
Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç.
Escolta'ns cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Maricel.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Molt bé, doncs tornem a estar aquí, obrim bloc poliesportiu, hem de parlar encara de bàsquet, d'hoquei patins, bàsquet, Lliga Eva, jornada número 5, ha estat aquesta una jornada especial perquè tret de la victòria del Montcada davant el Casablanca, la resta han estat victòries visitants, és a dir, el Mollet va guanyar a la pista dels Sitges, la Seu d'Urgell, atenció, la Seu d'Urgell que va guanyar el seu primer partit amb els Sitges precisament, s'ha recuperat i va poder guanyar a la pista de l'Hospitalet, també va guanyar fora el Sant Feliu, la Torrassa, el Collblanc a Torrassa, el Girona B i el Sant Nicolau. Només el Montcada va poder fer valer el factor pista per endur-se la victòria. Repassem aquests marcadors de Lliga EVA, jornada número 5, com els dèiem, Montcada 90, Casablanca 76, Bàsquet Sitges 68, Mollet 90, l'Hospitalet 75, la Seu d'Urgell 87, Cornellà 66, Sant Feliuenc 76, Granollers 66, el Collblanc, la Torrassa també 76, Arenys 57, Girona 67 i Olivar 44, Sant Nicolau 63. Això vol dir que amb 9 punts, és a dir, amb 4 victòries, trobem el Girona, el Sant Feliu, el Collblanc, la Torrassa, atenció, la trajectòria que està tenint el Collblanc, la Torrassa, que bé, és també nou a la categoria, va pujar conjuntament amb els Sitges de Copa Catalunya i s'està posicionant en aquesta part alta de la classificació de Lliga EVA. 4 victòries i una única derrota de moment al conjunt de l'Hospitalet, com el Sant Feliu i el Girona. I el Mollet, que també suma, en aquest cas, 8 punts, i bé, bàsicament perquè té un partit menys, ha jugat 4, però els 4 els ha guanyat, també, almenys personalment, ens va causar una molt bona sensació narrant de la seva victòria aquí el passat dissabte al pavelló de Pinsbens. El Mollet, que tenia bé una arma molt evident, molt important, la del seu jugador Jonathan Ramírez, que portava una mitjana espectacular de punts anotats, sortia pràcticament a més de 30 punts per partit a les 3 primeres jornades. Jonathan Ramírez, que es va quedar amb només 19 en el seu partit amb el Sitges, un Sitges que encara va donar la cara, sobretot en els dos primers quarts, 13-19 al primer parcial, 20-23 al segon quart, així finalitzava el primer període, 15-26 aquí el Mollet va fer l'estirada definitiva en el tercer període i finalment 20-22 es van ajustar de nou les forces, però el Mollet ja duia un avantatge prou important per acabar enduent-se el maig gràcies a aquests 22 punts de diferència. Repetim, bones sensacions les que va oferir el Mollet. Ens va semblar un equip molt, de molta qualitat, molt compacte, i el Sitges va fer, Toni, el que vulgarment es diu, el que va poder.
Sí, 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 no, i la prova de temps, jo sabia que havia fet una molt bona primera part, els dos quarts, doncs va estar a l'alçada, potser va fallar en el tercer quart.
Sí, sí, aquí el tercer quart és el que una miqueta obre l'escletxa, 15-26, favorable al conjunt visitant.
Aquí és on ja ells van marcar la diferència i no va saber aguantar-lo.
Malgrat
no?
tot, bé, cosetes bones, ho diu una miqueta l'actitud a la que, després ho escoltarem, l'Edu una miqueta es queixava, una miqueta que probablement l'actitud no havia estat la més idònia en aquests primers partits del campionat, que la cosa ja va canviar una miqueta, malgrat la derrota a la Seu d'Urgell, i dissabte, bé, com a mínim l'equip va aguantar en el tipus, bons minuts també per Drame, amb qui vam parlar precisament divendres passat. Drame va anotar 9 punts, va estar també uns quants minuts ja ajudant l'equip a la pista. La resta d'anotadors van ser Carles Fuentes amb un punt, Cusó amb 3, Adrià Mestres es va quedar amb 11 punts després dels 24 que va fer amb la Seu d'Urgell, David Rodríguez 4 punts, el Jaume Torres, màxim anotador del Sitges, amb 18 punts, Xavi Sabater va anotar 7, Isaac Fígols 11 i Eric Fernández va anotar 4 punts. Aquests van ser els anotadors per aquests 68 punts que van ser insuficients per al conjunt d'Edu Piñero, que bé, és a la part baixa de la classificació, és clarament el cué de la categoria, no ha guanyat encara cap dels 5 partits que ha disputat i ara ve una jornada de descans, no de la competició competició en si, sinó particularment per al bàsquet de Sitges. Bé, la cosa és clara i senzilla, només hi ha 15 equips, el grup està coix en aquest sentit i per tant cada jornada descansa un equip. Aquesta jornada li tocarà amb el bàsquet Sitges, que ja no tornarà a jugar fins al cap de setmana, el darrer cap de setmana del mes d'octubre, quan tornarà a jugar aquí al pavelló de Pinsbens amb el Casablanca. Jo penso que serà una bona oportunitat per intentar aconseguir la primera victòria, bàsicament perquè si mirem la classificació, el Casablanca és quart per la cua, només ha guanyat un partit i per tant al Sitges se li presenta, Toni, una bona oportunitat per trencar ja aquest malefici de, sí, de guanyar un partit.
Sí, 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 que fa aquella confiança, no?, de que guanyes un partit i ja comences a tenir confiança i bé, sabem que n'hi ha rivals molt complicats, però que n'hi ha un altre una miqueta més a l'alçada dels Sitges i que poden anar doncs, guanyant partits. Però clar, per això té que guanyar el primer i clar, el primer costa i el primer s'està fent car, no?, d'arribar, no? I veurem què passa. Aquesta setmana és una setmana de descans, una setmana en la que no jugaran, que segur que Edu Piñero doncs, lo treballarà aquest equip com si juguessin, perquè tenen que seguir concentrats i esperar doncs, el treball per aconseguir la primera victòria i veurem què passa, però és una setmana en la que setmana de descans és allò, no?, que trenca una miqueta.
Bueno, no saps mai si és bo o és dolent, vull dir, sí, és dolent quan tu l'equip va bé i va guanyant i perquè talla una miqueta aquesta dinàmica i pot ser bo quan l'equip precisament no està donant el que s'espera veritablement i bé, com a mínim allò parem,
s'atura, exacte, s'atura, te pot trencar la dinàmica negativa i començar a partir del proper partit amb victòria.
Un Sitges, no?, que, en certa manera, ens atrevim a dir que ja comença a estar obligat a guanyar.
Sí, sí, perquè ja, sí, home, sí, ja són moltes jornades, ja n'hi ha una diferència entre uns i l'altres,
sí, sí.
I clar, aquesta diferència no se pot fer més gran perquè, si no, doncs, cada vegada ho tindrà més complicat. A partir d'ara ja té que guanyar partits, sabem que n'hi ha rival molt complicat, però també n'hi ha rivals que estan més a l'alçada dels Sitges, i la prova la tens el proper rival dels Sitges, no? Que sí que ha guanyat un partit, que millor aquesta setmana un suma al segon partit guanyat, però bueno, ja són dos victòries per sobre dels Sitges, però ja no són més, no?
Sí, sí.
Clar, és un equip assequible als Sitges, i aquí és on els Sitges té que començar a guanyar partits.
Sí, sí, cal una victòria, aquesta tant de bo pugui arribar d'aquí un parell de setmanes aquí al pavelló de Pinsbens amb l'Estàdium Casablanca, que, com dèiem, només ha aconseguit una única victòria dels quatre partits que ha disputat fins ara. Del món del bàsquet també destaquem la victòria del sènior B, atenció, aquest sènior B del Fermín Sánchez, que només ha perdut un partit, que camina molt ferm a la tercera catalana i que, bé, de moment la sensació és que li queda petita aquesta tercera catalana. Va guanyar 69-52 al Cornellà i també resultat positiu per al Sots 21, que va guanyar 78-68. Molt bé, doncs abans de donar pas a l'entrevista amb Edu Piñero, comentem com ha anat la jornada a la primera catalana en el seu grup A, d'hoquei patins. Bàsicament, destaquem la derrota que va patir el Club Patí Sitges en la seva visita a la pista del Belllloc. Amb aquesta derrota, el Sitges doncs, continua quart a la cua, quart a la classificació. Per la cua, repeteixo, només ha sumat a 3 punts. I bé, l'Andorra, Toni, serà el proper rival aquí aquest proper dissabte, una Andorra que també doncs, està amb 3 punts.
Doncs és arribar
a l'altre, sí, sí, sí.
I si no guanyes a l'Andorra, doncs fet-ho mirar ja, no? Tens que guanyar l'Andorra, sumar 3 punts més, anar sumant i sobretot amb els equips aquests de la teva lliga, no? N'hi ha equips que són d'una altra lliga, que estan a dalt, però l'Andorra és un equip que tu pots guanyar. Tant de bo puguin guanyar aquest partit, jo sí que diria que a veure si poden pujar més gent, animar aquest equip, i sobretot directius i gent doncs, que l'agradi a l'hoquei,
perquè, home, si te sent recolzat sempre jugues diferent, no? I són nanos doncs, que juguen per jugar, que estan donant allà el que poden per a veure si poden tirar l'equip endavant, i que si sobra no té ningú allà que li doni recolzament, encara doncs, fa més complicat la situació.
El partit que es jugarà amb l'Andorra dissabte 22 a partir de 14:45, ja és un horari més normal, ja no es juga divendres a la nit, per tant doncs és una bona hora per poder donar recolzament, com deia Toni, a aquest club Petit Sitges, que de moment li està costant arrencar. Cas diferent és el de l'Alpicat, per exemple, que continua manant a la classificació, va guanyar 7-10 en la seva visita a la pista del Juneda. El Masquefa també continua ferm, ha sumat 12 punts, i equips com el Castellet, que en suma 10, el Belloc amb 9, també el Cambrils amb 9, són hores d'ara els 5 equips que estan marcant, repetim, les diferències en aquest grup A de la primera catalana. Doncs amb hoquei patins tanquem ja aquest bloc poliesportiu. D'aquí uns moments, entrevista amb Edu Piñero.
Els dilluns a Ràdio Maricel, tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.